Molt bona nit a tothom. Salutacions de qui us parla, Mercè Raga, a les vies de so en Xavi Aguilar i a la producció en David García. Avui, coincidint amb els 75è anys de la primera professió de Pere Casaldàliga com a missioner claretià i un mes després de la seva mort a Batatais, al Brasil, doncs avui estava prevista la celebració pública a Barcelona en memòria del bisbe claretià, però va quedar suspesa a causa de la Covid. Els missioners claretians han mantingut la celebració prevista, però això sí, sense l'assistència de fidels. Tot seguit, Ràdio Cel us ofereix en diferit aquesta celebració i l'Eucaristia posterior, però abans hem preparat un especial protagonista de Pere Casaldàliga, recordant la figura de qui va ser el bisbe dels pobres, profeta, poeta i català universal. Conversarem amb diverses persones properes a Casaldàliga que ens explicaran com era el bisbe emèrit de São Félix do Araguaia, qui va dedicar la vida als indígenes i pagesos de l'Amazònia. Benvinguts.
El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Joan Trias, què tal? Molt bona nit.
Què tal, Mercè Raga? Bona nit.
Doncs vinga, volem saber qui és el protagonista, ja ho hem avançat, però en volem saber més.
El protagonista d'avui és...
Bisbe amb estil propi, sobri, evangèlic, creïble per molts, català universal, poeta, escriptor... La defensa dels més febles i la denúncia de les injustícies de caràcter polític, social, ecològic i econòmic han estat els eixos vitals de Pere Casaldàliga, una acció motivada per la seva vocació missionera, que l'ha sostingut durant més de 50 anys a l'Amazònia. Amb la prelatura de São Félix de Araguaia ha construït una església pobra i comunitària. Va viure sempre amb austeritat i renunciant de forma explícita a tota mena de privilegis. Casaldàliga va viure més radicalment el cristianisme al costat dels més pobres i va saber compartir amb persones de totes les creences la lluita i el treball per acabar amb les desigualtats. Avui no podia ser un altre, el protagonista de Ràdio Estel és Pere Casaldàliga.
A la vora del riu Araguaia, gràcies Joan Trias, al cementiri dels indis Carajas a São Félix do Araguaia, entre un peó i una prostituta, tal com era el seu desig. Allà reposa Pere Casaldàliga, després d'una vida dedicada als últims, en una terra, al Brasil, que va estimar profundament. Glòria Casaldàliga, membre de l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i neboda del bisbe. Què tal? Molt bona nit. Com estem?
Bona nit.
Primer de tot, ho sento molt.
Gràcies.
Tot just fa un mes avui, eh? Sí. De la mort del bisbe.
Just fa un mes avui. Moltes gràcies.
Quan fa que no el veia?
Mira, just a l'agost passat. A l'agost de l'any passat vaig estar allà amb ell, sí.
I quin record en té del seu tiet a dia d'avui?
Uf... De moment, quan penso en ell, encara em ve molta tristesa, no?, per la seva pèrdua. Sí que és veritat que l'edat, la malaltia, fa que no sigui una mort sobtada, però el moment en què passa, doncs, sents un gran dolor, no?, i un sentiment d'orfandat, també, no? I avui fa un mes i sembla que cada cop costa més, no?, de tenir la consciència, doncs, de que ja no està aquí entre nosaltres.
Vostè ara mateix estava parlant d'aquest sentiment d'orfandat, no? I d'alguna manera, si m'ho permet, Pere Casaldàliga era com el tiet de tots, no? I aquest sentiment d'orfandat també és general, no? Ha tingut aquesta percepció aquest darrer mes?
Sí, jo sí, sí. I de gent que inclús et sorprèn, no? Gent que no és d'església i així, no? Que com l'han seguit al llarg de la seva vida... i que els hi era un referent. I esperem que pugui continuar sent-ho, no?
Per què li deien el bisbe del poble i dels pobres?
Home, jo crec perquè va fer una opció molt, molt radical pels pobres i viure en la pobresa. I tots hem vist, no?, imatges de la casa on vivia, de com es desplaçava amb autobús, quilòmetres i quilòmetres, amb terra sense asfaltar... amb la gent del poble. És a dir, no és només una opció pels pobres, sinó que també viure amb el poble i de la mateixa manera que el poble on li va tocar viure.
D'alguna manera, Vatican News, al morir Pere Casaldàliga, titulava Lliurat als més pobres. ell es va lliurar, no?, d'alguna manera.
Sí,
va ser una decisió plena des del primer
moment. Una opció plena en el moment en què va arribar a Brasil a l'any 68.
Amb 40 anys.
Amb 40 anys ja, sí. Realment va ser un canvi radical, no?, de la seva vida, i amb una opció lliurar-se plenament fins al punt de que no va tornar mai més aquí a Catalunya.
Ara en parlarem després de la seva relació amb Catalunya, però si m'ho permet, fem un repàs de la seva vida. Dèiem això, hem fet aquest salt als 40 anys, decideix, doncs, amb aquesta missió claretiana, marxar cap a Brasil, però és que abans, l'oncle Lluís, què té a veure amb la vocació de Pere Casaldàliga?
Bé, va ser... Jo crec que va ser important, no?, amb la decisió de que el bisbe Pere decidís entrar al seminari, no? L'oncle Lluís era un capellà de 33 anys i que just al principi de l'anomenada Guerra Civil va ser assassinat a prop de Balsareny, del poble on era i del poble on va néixer el bisbe Pere. Clar, això per la família va ser un cop molt fort. I expliquen, no?, que l'àvia, no?, la mare de l'oncle Lluís, l'àvia del bisbe Pere, doncs li va anar insistint bastant amb el bisbe perquè entrés al seminari i es fes capellà.
Es va fer capellà i després Sabadell, Barcelona, Barbastre i Madrid. Com va ser aquesta ruta?
Bé, ell va entrar al cap de poc d'estar al seminari, diocesà. L'any ja va decidir anar amb els claretians amb aquesta idea de poder ser missioner. I Sabadell sempre explicava que va ser el seu primer amor pastoral, perquè va ser el primer destí on va estar. Allà va estar amb la comunitat claretiana, com a professor, i ja en aquell moment ja va contactar molt amb gent als anys 60, principis dels 60, inclús abans, a finals dels 50, on ja començava a arribar molta gent migrada, no?, d'altres parts de l'estat espanyol, i ell ja els hi feia, bueno, va fer molt treball d'acollida amb tota aquesta gent, no? Després ja a Barcelona i Madrid va tenir responsabilitats més de comunicació, amb revistes i programes de ràdio i així, i llavors ja també va estar, és veritat, a Barbastre com a professor en el seminari, i llavors ja va poder, per sort per ell, va poder ja anar cap al que ell volia, que era anar a les missions.
Era anar a les missions, però tenia una vocació també molt forta, que era el periodisme, no?, la comunicació. Potser és un dels grans, un dels molts dons, no?, de Pere Casaldàliga, però la comunicació, revista Eufòria, Iris de Paz, també, no?, Glòria?
Sí, sí, realment ell sempre ho deia, que la seva segona vocació era el periodisme. I, de fet, poc o molt ho va poder fer, no?, perquè inclús des d'un cop a Brasil va ser un gran comunicador. I va, per exemple, el seu bisbat va ser dels primers bisbats on van fer una revista, no?, que sortia mensualment amb informacions de les coses que passaven a la regió, de denúncia, etc. I sempre va escriure molt, no només poesia, que també molt, però també articles d'opinió i així. Si realment el periodisme era la seva segona vocació, deia ell.
Aquesta gran capacitat de comunicació també potser el va ajudar, no?, perquè moltíssima gent comenta que després de reunir-se per primera vegada amb Pere Casaldàliga tenies unes ganes immenses de tornar a quedar amb ell, no?, de tornar a estar amb ell. Per quin motiu passava això? Què creus?
Sí, jo crec que el do de la comunicació era un factor molt important, i també el que comenta la gent, o hem vist els que hem pogut estar amb ell, és aquesta sensació de ser una persona tan propera, i de que quan tu estaves allà amb ell, parlant amb ell, eres la persona més important de la seva, en aquell moment, per ell, no? Aquella dedicació que et feia quan estava amb tu. I també això, el do de comunicació, de manera d'explicar-te les coses i així, doncs, evidentment feia que tinguessis moltes ganes de poder tornar a estar amb ell.
75 anys com a missioner claretià, per què va decidir, ara ja estem en el punt de dir, vinga, cap al Brasil, i per què Araguaia?
Perdó, no sé si va ser tant una decisió d'ell. Ell tenia moltes ganes d'anar a missions, que passa que bueno, les responsabilitats que tenia amb la comunitat claretiana doncs, li era difícil. Un temps abans d'anar a Brasil va estar a Guinea Equatorial i allà va fer uns cursos de cristiandat durant uns mesos, crec, i ell, la seva idea primera era anar a l'Àfrica. Què passa que l'any 68 o 69, crec, que va haver-hi un capítol general dels claretians a Roma i d'allà va sortir de que se'ls havia demanat als claretians que anessin a fundar una missió a Brasil, a la regió de Mato Grosso, São Félix d'Araguaia. I és pel que explicava ell, el fet de parlar català i també saber castellà, es va pensar, pues mira, també serà més fàcil aprendre portuguès i bueno, li van donar l'opció d'anar-se'n cap a Brasil. I ell pues, va ser pues, d'aquesta manera que va poder anar definitivament a missions, que era el que ell desitjava.
Què passa quan arriba a Araguaia? Què és el que sent?
Bé, ell explica, sempre diu que per sort, abans d'arribar fins al Mato Grosso, va estar uns mesos a São Paulo, fent un curs que es feia com de preparació dels missioners que arribaven allà. Llavors ell explicava que bueno, després d'una setmana o així de viatge amb camió, amb carreteres sense asfaltar...
És que t'ho he imaginat. Clar, ell arriba després d'aquest llarg trajecte i què veu?
Bueno, doncs es troba una comunitat a la vora del riu on hi viu poca gent. Hi ha un bar, pel que explica... Hi ha algunes cases de gent i el que hi ha és que al voltant d'aquesta comunitat hi ha moltes fazendes, no? On hi treballen peons, treballadors rurals, que al cap de setmana o quan tenen una mica de descans van al bar doncs, a poder-se esvergir del dur treball del dia a dia, no? També explicava que una de les coses que més li va impressionar va ser que el primer o el segon dia d'arribar allà li van portar nens que acabaven de néixer i que es havien mort doncs, per falta d'atenció mèdica i perquè fes el seu enterrament. No? I això el va sobtar molt i a partir d'aquí va començar a veure amb què es podia fer, no?, amb tota aquesta realitat.
Ell tenia un compromís, Glòria, avui estem parlant amb Glòria Casaldàliga, membre de l'associació Araguai amb el bisbe Casaldàliga i neboda del bisbe. Ell tenia, com dèiem, un compromís ferm, un compromís molt sòlid amb una denúncia pública dels grans terratinents. De què els culpava?
De les desigualtats, de les injustícies, de la realitat que ell es va trobar allà, no?, avui els va trobar una realitat d'una societat super desigual, no?, amb unes situacions d'esclavitud, es pot parlar, no?, i és això del que els culpable, no?, del que ell va veure en aquell moment.
Clar, aquesta posició en defensa dels pobles explotats dels països rics també li va provocar problemes, ara evolucionem una mica, amb el Vaticà, no? Què va passar?
Bé, jo crec que una mica era una mica la interpretació que es podia donar, no? El bisbe Pere va fer una opció pels pobres i sí que denunciava doncs totes aquestes estructures eclesiàstiques, no, del Vaticà, de riquesa, també la jerarquia, no, de que una cosa que l'altre dia parlàvem, no, el bisbe Pere va acceptar ser bisbe perquè gairebé es va veure obligat, perquè no hi havia ningú més, diguéssim, en aquell moment, no? I tot i ser bisbe i la responsabilitat que implica doncs, acceptar un càrrec com aquest, al llarg de la seva... mentre ell va ser bisbe, les coses importants del bisbat es decidien en assemblea, i aquesta assemblea votaven tots els agents de pastoral, els que eren els capellans, els que eren laics... I el vot del bisbe Pere era el mateix que el de qualsevol altre, no? És a dir, ell optava per una església democràtica, no? Plenament democràtica.
Que hi hagués comunió, no? I comunicació.
Exacte, sí.
És un personatge, nosaltres aquests dies a Ràdio Estel doncs, hem pogut parlar també amb persones molt properes, avui estem parlant amb Glòria Casaldàliga, la seva neboda, no? I hi ha gent que coincideix en que és un personatge incòmode pel món, però extraordinàriament evangèlic.
Sí, incòmode perquè ens remou, no? Ens remou a tots, no? Perquè ens fa la seva opció, no? Tan radical pels pobres i aquest fet de viure tant en la pobresa et fa sentir incòmode, tu que busques, no?, una mica un benestar. Sí.
I Glòria, potser també la seva coherència?
Ah, totalment, clar. A mi em costa, vull dir, quan em parlen què definir, com definiries i tal, és molt difícil definir-lo, no?, perquè, com dèiem, és una persona molt, molt plena, no?, i hi ha moltes vessants d'ell. Però normalment la primera paraula que em surt és la coherència. Una radical coherència.
Mm-hmm. Aquesta coherència, aquesta fermesa, no?, en la defensa de la justícia. Què significa per ell la paraula justícia? Què creus?
Bé, hi ha un poema d'ell que crec que retrata molt el que per ell és la justícia, no? Que diu així, ho dic en castellà perquè és com el tinc. Diu: donde tú dices ley, yo digo Dios. Donde tú dices paz, justicia, amor, yo digo Dios. Donde tú dices Dios, yo digo libertad, justicia, amor. Crec que amb això queda molt clar el concepte de justícia, de llibertat i d'amor que tenia el bisbe Pere.
Penso que no sóc un rebel sense causa. Si tinc alguna cosa de rebeldia, és per la mateixa causa del regne, per l'Evangeli. Voldria amb la meva petita contribució que l'Església l'anunciés un testimoni clar, coherent, actual, històric. Em sembla que és una rebeldia acceptable, oi?
1989, Glòria, es va crear l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, justament l'estàvem escoltant, la seva veu. Aquesta és una entrevista que es va fer ja fa anys a Ràdio 4, i he pogut extreure, no?, la veu del bisbe. Però et volíem preguntar, just amb aquest tall, ell parlava de les causes, no?, de les seves causes de vida. Ens agradaria també saber avui, en aquest especial protagonista Pere Casaldàliga, com va néixer aquesta Associació Araguaia i quines eren les causes del bisbe?
Bé, l'Associació Araguaia va néixer a partir de que el bisbe Pere va ser proposat com a candidat Nobel de la Pau per l'any 92. Aleshores, doncs, va haver-hi un grup de gent, molta gent de Sabadell, no?, que l'havia conegut quan ell estava aquí encara. Van crear aquesta associació una mica, doncs, per tal de potenciar, no?, aquest Premi Nobel de la Pau. El bisbe Pere va acceptar, no?, que es fes això, però l'any 92, quan el premi va ser atorgat a Rigoberta Menchú, el bisbe va demanar que continuéssim com a associació, però que la nostra tasca fos ja per difondre les causes, les seves causes, i no tant per pensar en premis ni en reconeixements cap a la seva figura, no? Les causes del bisbe Pere, doncs, són moltes i, per sort o per desgràcia, encara són molt, molt actuals, molt vigents en el nostre dia a dia.
Clar, és que estem parlant d'un profeta, no?, d'un visionari, no?
Sí. Sí, realment sempre ho dic, o diem, no?, que quan pots llegir textos d'ell, no?, articles i o escoltar entrevistes d'ell de fa 15, 20 anys i encara són d'una actualitat increïble, no? Vull dir que això és el que penso que fa que sigui una veu profètica, no? I ell definia les seves causes en una entrevista que li feien a la revista Éxodo ja fa uns anys. Deia així, no? Diu: són causes no només meves, la terra, l'aigua, l'ecologia, les nacions indígenes, el poble negre, la solidaritat, la veritable integració continental, l'erradicació de tota marginalització, de tot imperialisme, de tot colonialisme, el diàleg interreligiós i intercultural, la superació d'aquest estat d'esquizofrènia humà, que és l'existència d'un primer món i un tercer món, i un quart món també, quan som un sol món, la gran família humana, fills de la vida. Penso que aquí queden molt definides les causes, no?, per les que el Pere ha donat la seva vida.
Glòria, en un primer pla del Catalunya Cristiana, just doncs, quan es va morir el bisbe Pere, que es va fer un especial, no?, Carme Scales, que va tenir oportunitat també d'estar amb ell, se la coneixes, deia i escriu al Catalunya Cristiana: l'home que respirava ètica, no?, i fa servir doncs, aquestes declaracions del mateix bisbe en el món, on o hi cabem tots o no hi cabrà ningú, no? És una mica no, aquesta idea, no?, que ens estaves explicant.
Sí, totalment, no? Això que diu, parla, no?, d'aquesta esquizofrènia, no?, en què existeix un primer i un tercer món, no? Sí.
I d'on li venia aquesta força i aquest compromís que estem parlant, no?, aquesta valentia en defensar aquesta coherència?
Sí, d'on li venia? Jo crec d'aquesta fe, no? D'aquesta fe i d'aquesta esperança que ell sempre, que sempre ha parlat, no? Aquesta esperança en el regne de Déu. Clar, jo crec que això li donava la força.
Li
ha donat la força.
Perquè deien que, que va sobreviure tant de temps de miracle, no? Perquè...
Sí, van haver-hi situacions ben complicades, no? Potser la que és més coneguda és quan va anar juntament amb un altre capellà a fer unes denúncies a una comissaria de policia perquè estaven torturant unes dones dins la comissaria, i el capellà que l'acompanyava va dir: això ho denunciarem. El policia es va pensar que ell era el bisbe Casaldàliga i li va tirar el pare João Bosco i va disparar contra el pare João Bosco, que va morir als braços del bisbe Pere. I de fet va ser una confusió, no?, perquè estava pensant que estava disparant contra el bisbe Casaldàliga.
Tenim res, pocs minuts, però avui també volem parlar d'aquest llegat de Pere Casaldàliga, com podem fer perquè mai es perdi, no?, aquest camí que estàvem comentant, però també avui ens agradaria parlar amb l'arrelament que tenia en casa seva des de la llunyania, no?, però tot i així molts reconeixements van estar presents en la seva vida, però aquesta catalanitat, no?, que ell tenia universal. Prova d'això va ser que en el seu taüt s'hi va posar terra de Balsareny, és així, Glòria, eh?, i una pedra del monestir de Montserrat.
Sí, 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 sí. A la família vam voler, ja que no vam poder acompanyar-lo, no?, en aquest moment, doncs que la seva terra hi fos present, i també doncs que Montserrat, no?, la mare de Montserrat, que ell era un gran devot, com a bon marià, doncs també l'acompanyés als seus últims moments.
Que el poble català ha plorat molt la mort del bisbe Balsareny, Sabadell i també Solsona, que em sembla que estava present, no?, vostè, en la celebració a Solsona es van succeir misses en memòria de Casaldàliga. Ara sí que li pregunto, no?, com podem fer perquè mai es perdi el seu llegat?
Home, jo crec que d'entrada vetllar, no?, perquè tota la seva obra sigui el més pública possible i el més coneguda possible, i també doncs donant recolzament a les organitzacions tant eclesials com moviments socials, no?, de Brasil, que ell va ajudar a fundar i que continuen amb el seu treball. Crec que aquestes són una mica el que podem fer per mantenir el seu llegat.
I aquesta revolució, no?, de la seva obra, diria, Glòria, tu ho sabràs millor, aquesta anècdota, no?, que ell mateix explicava, que el van intervenir una vegada, no?, va arribar la policia i van fer un escorcoll per tota la seva casa, van emportar coses, i que la gent del poble li preguntant: però què t'han agafat? Diu: mira, l'Evangeli, no?, que és el llibre més revolucionari, me l'he quedat jo. Que era alguna cosa així?
Sí, sí, li buscaven, l'acusaven de comunista i de pertànyer a la guerrilla de l'Araguaia, no?, que en aquell moment de la dictadura estaven com més al nord del país, i ell li van buscant llibres i buscant documentacions i així
que poguessin imputar.
Que poguessin imputar com a comunista. Els hi va dir, mira, el llibre més revolucionari que tinc és aquest, no? I els hi va mostrar l'Evangeli.
Mestre de la paraula, que tampoc que n'hem parlat avui, volíem parlar també en aquest especial protagonista, Pere Casaldàliga, que parlava de cor i diuen que estossegava poesia.
Sí, sí, la gent que entén de poesia i així parlen de que era la seva poesia és d'un gran místic, no? Unes poesies curtes, concises, punyents, eh? I hi ha qui el compara, no?, amb un Sant Joan de la Creu o una Teresa d'Àvila, no?, de la manera que s'expressava en la seva poesia.
Fem una cosa, Glòria. Ha estat un plaer que estiguessis amb nosaltres per recordar la figura de Pere Casaldàliga, el bisbe Pere Casaldàliga. Avui tot just fa un mes, no?, de la mort del bisbe. Si et sembla, escoltarem ara, en aquest especial protagonista, una peça, una mostra del disc Araguaia, diàlegs amb Pere Casaldàliga, de Carles Casas, compositor, no?, que també va tenir una relació estreta, no?, amb el bisbe Casaldàliga. És més, durant aquest mes d'estiu hem pogut escoltar a Ràdio Estel un especial que es va fer i vam poder escoltar, no?, la música. Avui, però, amb tu, volíem compartir amb la veu de Carme Canela aquests poemes en portuguès de Pere Casaldàliga. Et sembla bé?
I tant.
Unes paraules ja de record que t'agradaria que estiguessin, no?, que fossin presents en el dia d'avui sobre el teu tiet, no?
Doncs potser agrair, no?, totes les mostres de suport i agrair també les mostres de l'amor que la gent, bueno, d'aquí de Catalunya i de Brasil ha mostrat cap al tiet. I també, doncs, aquest compromís, no?, entre tots de continuar lluitant per les seves causes.
Moltíssimes gràcies, Glòria.
Gràcies. Escolta, a vosaltres.
Escoltem, doncs, aquest disc Araguaia, diàlegs amb Pere Casaldàliga, de Carles Casas.
Tirada dentro de paz.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Doncs avui també ens adreça Paco Escribano, Francesc Escribano, periodista i autor del llibre Descalç sobre la Terra Vermella, una obra que aborda la lluita del bisbe Pere Casaldàliga a favor dels drets dels camperols de Mato Grosso, al Brasil. Què tal? Molt bona nit, senyor Escribano.
Bona nit.
No hi ha prou en ser creient, s'ha de ser creïble. Una frase emblemàtica del bisbe, no?
Sí, sí, reflexa realment una de les màximes virtuts, que era la coherència. Era una figura que realment impactava pel que deia, però sobretot impactava perquè el que deia és el que feia. Aquesta coherència, jo crec que pren dimensió molt clara en aquesta frase de que no n'hi ha prou amb ser creient, sinó que sobretot s'ha de ser creient.
Senyor Escribano, any 85, 30 minuts, TV3, què és el que més el va sorprendre, i ja ens ha avançat una mica, i què és el que més el va desarmar de Pere Casaldàliga?
Doncs mira, em va desarmar el seu sentit de l'humor, perquè és una persona que sempre t'abraçava amb un somriure, i el que més em va sorprendre va ser veure un home físicament tan fràgil, aparentment tan poca cosa, amb una fortalesa de ferro, amb una voluntat determinant per canviar les coses, per lluitar contra la injustícia, contra la desigualtat. Jo quan hi vaig anar fa molts anys, estava amenaçat de mort, estava en una situació molt difícil allà, perquè al Brasil tot just acabava de sortir de la dictadura militar, en el Mato Grosso i en l'Amazonia en general, la llei dels homes no arribava, era directament la llei de la selva, i això volia dir que la vida humana doncs tenia un valor molt limitat, i fins i tot la seva, i això és una de les coses que realment em va impressionar, veure el diferent valor de la vida humana i la diferent presència de la mort en aquest territori.
Què el va portar a escriure el llibre Descalç sobre la Terra Vermella?
Pues la impressió, realment com a periodista a vegades tens la sort de trobar-te bones històries i a vegades tens la sort encara més rara de trobar-te personatges extraordinaris, persones excepcionals, i això és el que vaig descobrir amb el Pere, i el descobrir-ho és no t'ho pots quedar per tu, de compartir. I això, en el fons, és l'essència de la nostra aprovació.
Un Pere Casaldàliga que estava viu de miracle, no? Perquè li deien, Déu et castigarà i moriràs al llit.
Sí, perquè això ho deien com una broma, perquè clar, realment el més normal o el més previsible era que molts d'ells havien mort la grita, havien matat moltes vegades. I el que tothom tenia és que realment acabessin per aconseguir-ho en alguna d'aquestes de les múltiples ocasions amb les que ho van intentar. Ell sempre deia que donar la mort era la màxima expressió de donar la vida, no? I allà estava per donar vida i per donar la seva vida perquè aquesta vida fos possible.
Després del llibre Descalç sobre la Terra Vermella va venir la minissèrie per TV3, dos episodis, que fins i tot va arribar al Vaticà.
Sí, la van portar el Papa Francesc. Sabíem que el Papa Francesc coneix a Pere Casaldàliga, que era admirador, i aleshores vam demanar una... vam demanar a poder-li entregar i ens van fer una... va ser una audiència i vam poder entregar-li la pel·lícula.
De tots els dons del bisbe Pere Casaldàliga, amb quin es queda? Nosaltres en el programa d'avui hem destacat sobretot de la comunicació, no? el de profeta, estossegava poesia també, no? Això ho he sentit.
Sí, doncs no sé, són molts, quedar-te amb un és
complicat.
La coherència, la radicalitat.
Sí.
Era radical quan s'havia de ser radical, perquè moltes vegades radical d'anar a l'arrel dels problemes i de les coses. No? El sentit de l'humor, que he dit abans, era una persona que realment tot això ho feia sempre, sempre amb un somriure. No? aquesta capacitat que ell tenia, sobretot, d'estar amb tu. Aquesta capacitat d'estar amb tu i en el moment en el que tu estaves. Si hagués de definir el que millor tenia, perquè l'Àlex és una persona que mai no estava de pas.
Una mica, doncs, tot el que traspassa, no?, del seu testimoni, això és el que li queda, no?, aquest resum que ens feia avui Francesc Escrivano, no?, de la figura de Pere Casal d'Àliga, no?, aquest poder d'atracció, també. Hi ha molta gent que heu coincidit, no?, a dir sobre tot això, explicar-nos el poder d'atracció que tenia el bisbe perquè podies contactar amb ell per primera vegada i després ja tenies ganes de tornar-lo a veure, no?
Sí, i molta gent que anava tan fàcil, eren creients o no eren creients.
Exacte.
Molt bo, la veritat és que quedaven subjugats una mica per aquesta combinació de valentia, de coherència, de simpatia també i de contundència. Era una persona molt contundent, molt, a més a més, que era molt brillant quan t'explicava, quan parlava, quan t'acollia. Llavors això era que realment impactava a tots aquells que el coneguessin, estiguessin molt a prop o molt lluny d'ell.
Mai va retornar a Catalunya, però sempre va mantenir els lligams, no?, amb la seva pàtria, fins a escriure el llibre amb el títol Encara avui respiro un català, del 87.
Sí. Ell, la veritat és que quan va arribar al Brasil amb 40 anys, deixant enrere una carrera bastant prometedora a l'Església, ell va complir un somni infantil, de ser missioner, i aquesta era una de les seves vocacions primeres. I jo crec que en coherència amb la seva manera coherent de ser, ell en tenia la missió com una entrega total. I doncs ell és dels missioners que cremen les naus, es van cremar les naus. Ell diu, home, jo no criticava mai, però no soc, no em veig estar aquí anant un mes a passar el mes de vacances a...
Sí, Francesc?
No viatgen d'avió, no poden fer-ho.
Ja per acabar, a mi m'ha agradat molt quan està llegint el seu llibre, no?, una mica el resum de quan decideix ser un camperol mirs esdevé una amenaça per al poder establert, no? Aquesta és una mica l'amenaça que ens deia vostè abans, no?, que està contínuament perseguit, tot i així ell tirava endavant, no?, aquesta coherència també amb els actes i les paraules.
I la radicalitat, perquè realment quan si hagués dissimulat o contemporitzat, no, ell es va reencarnar, es va transformar en un camperol, va ser un mes, i per això era tan perillós.
Doncs ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltíssimes gràcies, Francesc Escrivano, periodista i autor del llibre Descalç sobre la Terra Vermella. Gràcies, i l'acomiadem. Nosaltres avui estem en aquest especial protagonista, Pere Casal d'Àliga, escoltant justament poemes musicalitzats en aquest disc, un disc fet per Carles Casas. Anem a escoltar una petita mostra d'aquest disc.
Thank you. expunges cuando caminas, si caminas, cuando tu caminas, preguntas, preguntas, expunges cuando caminas, si
el protagonista.
La figura del bisbe Pere ha estat vinculada també als claretians de Catalunya. Avui parlem amb Joan Soler Felip, clareter i fundador de l'associació Araguai i també autor del llibre Meditacions vora l'Araguaia. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, recordant el bisbe Pere.
Sí, gràcies a vosaltres per convidar-me, per convidar-nos als claretians i per convidar d'alguna manera el bisbe Pere també a poder dir la seva paraula.
Val més el testimoni que la paraula?
Sí, jo és una de les coses que dic amb això, el bisbe Pere es va equivocar, perquè ell deia, us deixo la meva paraula que val més que la meva vida. I jo, evidentment, crec que, bé, evidentment, que van molt unides, no? Però la seva paraula és l'expressió de tota la seva vida, i evidentment que la seva vida, jo crec que és un regal per l'Església i per la societat, no? I la seva paraula queda amb el testimoni de la seva vida, perquè justament és d'aquests casos que va tan lligada la seva paraula evangèlica amb la seva vida evangèlica, no? Sí, sí.
Què inspirava i interpel·lava Pere Casaldàliga?
Doncs ell deia molt allò de que hi ha dos absoluts, Déu i la fam, o Déu i la pobresa, els pobres, no? I, per tant, jo crec que la seva inspiració, l'esperit no ho veiem, però creiem que hi és, i, evidentment, el projecte aquest de Jesús de Nazaret, el regne de Déu, que deia ell, no? Aquest Jesús de Nazaret que ell diu és la meva força i el meu fracàs, perquè, com ell va fracassar, el Pere també es va trobar amb moltes dificultats, no? Però és la presència de Jesús de Nazaret, i és aquesta presència d'una extrema pobresa, d'unes situacions tremendes, que justament per això, diguem-ne, el papa Pau VI enviava un grup de claretians en aquell racó de món de Brasil, no? I ara abans ja hi havia aquesta referència a Jesús de Nazaret, una tendresa molt gran envers Maria, la mare de Jesús i la mare dels cristians, no? I aquesta certesa de la presència de Déu amb aquest projecte de vida també per a tothom, no?
Mm-hmm. Fins a quin punt en Pere Casaldàliga era un signe d'autenticitat evangèlica?
Jo, pel que, diguem-ne, he llegit d'ell i també pel que he viscut d'ell i amb ell a les poques vegades que he pogut estar allà i que he passat alguns dies convivint amb ell i pregant plegats i celebrant plegats i d'alguna manera acollint plegats la gent que passava per allà i la gent que estava al centre comunitari, amb el seu estil de vida, amb el seu dejuni de cada divendres, amb la seva pregària profunda de cada matí, amb la seva disponibilitat d'acollida, amb la seva capacitat també d'indignació davant de les injustícies, no?, dels poderosos, que no respectaven i no respecten ben sovint les vides dels més febles, dels més pobres, dels petits pagesos, dels indígenes. Jo crec que... I la seva capacitat després no només de denunciar, diguem-ne, sinó de buscar camins des de les comunitats d'allà, de Sant Fèlix, des de l'Episcopat de Brasil, amb la creació de la Comissió de Pastoral de la Terra, amb la creació del Consell Indigenista Missioner, etc. Jo crec que ha sigut una persona, un regal, jo crec un regal de l'Esperit a l'Església de Brasil i a tota l'Església, justament per aquesta coherència evangèlica radical, no?
Avui estem parlant amb Joan Soler Felip, claretià i fundador de l'Associació Araguaia. Clar, vostè ens està explicant, no?, que va tenir doncs la sort d'estar en diverses ocasions a Sant Fèlix, no?, unes quantes vegades, sí, amb el bisbe Pere. Com era el seu dia a dia allà al Brasil i quin concepte en tenen allà del bisbe Pere?
Sí, el seu dia a dia era tan senzill com... Jo recordo això, a primeríssima hora del dematí, quan jo encara estava entre son i son, allà la gent ja sol aixecava tan aviat, però ell s'aixecava molt més aviat, i tu veies que passaves per allà, els rodaves a la pera, i ell et saludava molt cordialment, amb el seu vestit senzill, sense, diguem-ne, vestint com tothom allà, amb les seves sandalietes aquestes tan senzilles, que allà ja en deien les prelesies, fins i tot el seu poble, que eren aquestes espardenyetes de goma més senzilletes, i amb la seva pregària. Ell estava en una connexió interior especial. Després hi havia la pregària comunitària, l'esmorzar, i després ja hi havia tot el funcionament de l'acollida de la gent que passava, de trobades al centre comunitari, de reunions de l'equip de pastoral, de viatges que tenia ell cap a un lloc o cap a un altre per estar una mica amb les comunitats. Tot aquest treball de moments de lectura, perquè feia una lectura, era impressionant, les revistes que arribava a rebre en aquell racó de món, una mica per estar al dia a nivell de teologia, a nivell d'espiritualitat, a nivell de sociologia, a nivell d'antropologia, en tots els aspectes, no? Un home amb una capacitat de lectura, de formació, doncs molt, molt seriosa també, i també cada dia hi havia aquests moments, no? El moment de les notícies que es donaven a Brasil, de Brasil i d'arreu del món, les converses més o menys profundes amb diferent gent, el moment de dinar al centre comunitari on es trobava amb la gent que tenien reunions al centre comunitari, amb gent que anàvem a dinar allà, etcètera, no? I els moments de celebració amb les comunitats dels diferents barris allà de Sant Fèlix, de celebració a aquesta catedral preciosa i senzilla que tenen allà, els moments de molt, una vida molt tremendament acollidora, sempre atent a les persones que arribaven, des del prendre alguna cosa. Hi havia un cas concret que es repetia cada dia, un xicot amb una certa disminució psíquica, no?, que passava cada dia per allà, recollia les fulles dels arbres, ell treballava una mica i feia un bon esmorzar, i hi havia dies que el mateix bisbe Pere li preparava l'esmorzar. El seu rentar la roba cada matí, en fi, un munt de petits detalls que jo crec que el feien un home realment ficat enmig del poble, enmig del poble de Déu, i realment el servei amb una capacitat d'acollida impressionant. Ficat enmig d'aquest poble, sense distàncies, sense...
Proper.
Sí, radicalment proper.
L'avi Pere, no?
L'imaginava molt com... Exacte. La gent li deia l'avi Pere, sí, ara últimament la gent li deia l'avi Pere, eh?
És un altre dia tindrem l'oportunitat, estic ben convençuda de continuar parlant amb vostè, Joan Soler Felip Claretà i fundador de l'Associació Araguaia. El temps malauradament ens mana aquí a la ràdio, ens marca el ritme, però clar, el bisbe Pere es va posicionar clarament, no?, a favor de la teologia de l'alliberament. Quines conseqüències li va portar?
Sí, bueno, ell va tenir dificultats amb el Vaticà en alguns moments, com altres representants de la teologia de l'alliberament, no?, i més perquè ell, com a bisbe, doncs tenia una capacitat de llibertat. Ell ja diu, pel sol fet aquest de ser bisbe, no feu que em posi pedres en aquesta profund racó del pit, és a dir, deixeu-me ser bisbe, deixeu-me ser cristià, deixeu-me ser humà, no?, deixeu-me ser missioner, deixeu-me ser persona. I, per tant, tant des del punt de vista d'això com a teòleg, sobretot teòleg de tot un camí espiritual lligat amb aquesta confrontació, amb la injustícia, no?, les estructures injustes, amb els grans terratinents d'aquelles zones que tenien, i encara n'hi ha, que continuen tenint, a indígenes, a petits pagesos, diguem-ne això, no?, intentant prendre'ls-hi el que tinguin de territori, encara actualment, en situacions d'aquestes, i per tant, diguem-ne, això va tenir les seves incomprensions. També va tenir profundes defenses, eh? Va haver-hi un moment en què el govern de Brasil el volia fer fora i el papa Pau VI va dir, tocar al Pere...
Tocar al Pere, direct.
És tocar a Pau, aquell era el Pau VI. El govern de Brasil no es va atrevir, fer-lo fora, diguem-ne, fer-lo, expulsar-lo del país en aquell moment, perquè va haver-hi una defensa molt clara del papa Pau VI, que l'havia anomenat. No?
En continuarem parlant, eh? És una llàstima, ara sí, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un gust de poder parlar i comunicar una mica això de la pràctica.
I recordar-lo, no?, recordar el bisbe Pere. Joan Soler, claretià i fundador de l'Associació Araguaia. Gràcies i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Acabarem donant pas, millor dit, doncs, a aquesta cerimònia que, doncs, en principi, s'havia de fer, doncs, en públic, però a causa de la Covid, doncs, s'ha hagut de fer, doncs, en un format més reservat. Per tant, a la sintonia de Ràdio Estel, tot seguit us oferim aquesta celebració per part dels missioners claretians, aquest acte previst al Santuari del Cor de Maria, que estava organitzat, doncs, pels missioners claretians i l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. Molt bona nit a tothom.